I was a good girl, but now I am a bad woman.
A la literatura, com a tots els camps, les dones hem hagut de lluitar molt més que els homes per aparèixer en els llibres d'història. Algunes ho han aconseguit i moltes d'altres, tot i el seu esforç i el seu talent, han quedat en l'oblit. Això és el que va passar amb Rosa Maria Arquimbau, una dona que, vaja, ens ha enamorat. L'Esther Plana aquesta setmana ha descobert el perquè d'aquest oblit a través de l'enigma Arquimbau, un llibre publicat per l'editorial Coma Negra, on Julià Guillamón, l'escriptor, investiga sobre aquest personatge.
Sí, de fet, l'editorial Coma Negra està reeditant, o en alguns casos fins i tot editant per primera vegada, algunes de les obres de Rosa Maria Arquimbau, una dona a la que titllaven de mallarenga molt xerraire i que es definia ella mateixa com a femenina més que com a feminista.
Però a mi em sembla que era feminista, oi que sí? Una mica?
Ho era molt, potser molt més que d'altres que deien que ho eren, eh? Les seves actituds vitals i la seva prosa directa, incisiva i plena de personatges femenins intel·ligents, lluny de submissions romàntiques, la van condemnar a l'oblit. Els anys 20 i 30 van ser el seu moment de màxima repercussió pública. Després, la Guerra Civil, l'exili, la postguerra la van allunyar dels diaris i de l'edició, tot i que ella no va deixar mai d'escriure. En descobrim més detalls amb Julià Guillamón, autor d'aquest Enigma Arquimbau. Bona nit, Julià.
Bona nit.
Vas topar amb la figura de Rosa Maria Arquimbau una mica per casualitat. Com va anar això? Com t'hi vas topar amb aquesta figura?
Sí, jo estava fent una exposició del Toni Vidal, que és un fotògraf menorquí que als anys 70 va fotografiar molta gent de la cultura catalana de l'època. I mirant les fotografies vaig veure una senyora enigmàtica, amb una cara molt especial, de tristesa, molt pintada, amb un cabell molt estarrufat i una metxa blanca que li sortia, que feia com una forma d'interrogant. No sé si, qui és aquesta dona? I em va dir, és una escriptora dels anys 30 que es deia Rosa Maria Arquimbau. I em sonava, era un nom, purament. I a partir de la foto vaig començar a llegir-me els llibres. Vaig anar a buscar els llibres. Llavors vaig llegir els llibres, hòstia, i els llibres em van agradar molt, 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 molt. I a partir d'aquí va començar tot un remolí d'investigació, de llegir, de buscar...
Després d'haver investigat tant, com te la imagines als anys 20, als anys 30, a la Rosa Maria Arquimbau?
Home, jo me l'imagino una persona molt incòmoda per tothom. Pels homes, perquè la veien com una mena de femme fatal, no? I els li tenien bastanta por i la tractaven molt malament. Va tenir unes crítiques molt injustes. Els seus llibres van tenir unes crítiques molt injustes. I també incòmode en el món de les dones i del món dels feministes, perquè era molt descarada, era molt, deia les coses molt pel seu nom. I aleshores, també dintre d'aquest sector, que queia una mica malament. Per exemple, vaig trobar la filla d'una de les feministes dels anys 30 i li vaig dir, escolta'm, he sabut que la teva mare era amiga de la Rosa Maria Arquimbau. I em va dir, bueno, sí, la meva mare i la Rosa Maria Arquimbau es coneixien, diu, però la meva mare no era tan fresca. Estava mal vista. Mal vista per la seva llibertat, perquè era algú que feia el que li semblava, deia que ella si tenia mans, doncs tenia mans. I clar, la Rosa Maria era com una bomba.
Podríem dir que era més feminista que les feministes mateixes?
Ella tenia la línia, una línia de dir, es pot ser feminista i es pot anar pintada, o i es pot tenir amants. I si els homes tenen amants, per què les dones no poden tenir amants? Aquest tipus de cosa.
Rosa Maria Arquimbau tenia com dues facetes d'escriptora. L'escriptora, doncs, que feia obres de teatre, que escrivia més llibres, però també va fer molt en el camp del periodisme, en el camp dels articles. En quins diaris, de fet, va treballar amb diversos, en quins són els principals on va treballar?
Sí, ella va treballar sobretot a La Rambla i L'Opinió. On va començar la seva carrera va ser com a periodista. Va començar amb una revisteta que es deia La Dona Catalana, que va ser un intent de fer una revista femenina, diguem-ne, I després, als anys 30, es van posar de moda les seccions femenines dels diaris. Els diaris tenien unes pàgines femenines. I aleshores ella de seguida va tenir una secció, la de les Rambles deia Film and Soda, que era pel·lícules i veure, no? I aleshores aquesta secció estava molt bé. A mi em recorda una mica alguns articles de la Moliner, a vegades, perquè són unes com petites historietes, o del Monzó, no? Són com petites historietes sobre aspectes de la societat i sobre personatges de la societat, moltes crítiques a la gent, als monàrquics que hi ha amagats en el moment de la República. I després va començar una sèrie d'articles sobre qüestions com una mena d'Arzamandi, no? Els homes i les dones poden ser amics, l'amor es fa sempre, el divorci, com afectarà les relacions de parella. Bueno, va començar a fer articles d'aquest tipus, en el qual jo crec que va projectar moltes de les coses que li passaven amb ella.
Se l'acusava de frívola, però ella mateixa se n'enreia, no? Que hi havia una crònica que ni deia les cròniques frívoles, fins i tot, oi?
Bueno, perquè, clar, tota aquesta història, ella, per exemple, doncs, agafava i deia els homes no tenen amants, i llavors, perquè les dones no podem tenir també d'amants, i feia aquest tipus d'història. Va fer una obra de teatre molt divertida, que es deia Es rifa un home, que, clar, com que hi havia la República, els aristòcrates ja no sabrien per res, i aleshores agafaven un aristòcrata que ja no sabia per res i se'l rifaven en un club de feministes. Clar, era aquest tipus de cosa. Llavors la gent considerava que aquesta és una fresca, no? I aquesta era la fama que tenia. Però darrere d'aquesta cosa hi havia reflexió, eh? O sigui, hi havia tot un gruix d'idees sobre com s'havia de moure la dona en un nou context social i en una nova situació, en un moment en què les dones es comencen a guanyar la vida, que crec que és un tema important.
Per tot això, ens va veure un personatge que segurament la seva època, entre cometes, d'or va ser els anys 30, doncs perquè hi havia tot aquest punt més de llibertat, més aquestes possibilitats, no? Va arribar doncs, a la Guerra Civil i ella s'ha d'exiliar. I a partir d'aquí doncs, hi ha una mica de trencament, tot i que ella no va deixar mai d'escriure.
Bueno, ella als anys 30 ja era marginada. Jo crec que ella era una escriptora marginada, perquè els que manaven en el sistema literari els fotia una mica nerviosos, no, això. Ella, per exemple, té una novel·la que és molt divertida, que es diu Història d'una noia i 20 braçalets. Una noia que ella va aprofitant dels homes, s'aprofita dels homes per fer la seva, fins que arriba un moment en què s'ha fotut un embolic tan gran que l'única solució és casar-se amb un carca. Aquest tipus de coses et fotien molt nerviós a la gent. Després, hi ha una història que és molt divertida, que és que ella havia estat amant del Joan Casanovas, que era el president del Parlament. Vull dir que va passar d'una època en què ja se la mirava amb suspicàcia a una època en què va estar totalment allunyada. Ella se'n va anar a l'exili amb el seu marit. El marit era un polític també d'Esquerra Republicana. Se'n va anar a l'exili i van fer una ruta que no era la ruta que feien tots els de l'exili. Per tant, quan jo vaig començar la recerca, ningú acabava de tenir clar on havia estat la Rosa Maria Arquimbau. Llavors els va passar una cosa terrible, terrible, que és que i molt poc coneguda, que és que a través del Terradelles van aconseguir un passatge per anar a Mèxic, que va ser una expedició que va sortir de Marsella, va arribar a Oran, i quan van arribar a Oran els francesos no els van deixar baixar, amb la qual no van poder agafar el tren d'enllaç i no van arribar a Casablanca. Van haver-hi molts problemes en allà i després, en un moment determinat, quan ja no hi havia més possibilitats, van tornar a pujar en el mateix vaixell en el qual havien arribat i els van tornar una altra vegada a Marsella. que és bestial. I això surt a la novel·la A 40 anys perduts. Molt ben explicat aquest episodi. I llavors ella, després d'això, va tornar a Barcelona. Va viure el que se'n diu l'exil interior. És a dir, va estar a Barcelona, però diguem-ne molt poc visible. Fins a l'any 70, que es publica el 40 anys perduts, als anys 70, pràcticament no apareix enlloc la Rosa Maria Arquimbau.
Bé, ella gairebé és un personatge de novel·la, que si te l'haguessis d'inventar, doncs potser no ho faries tan bé, no? Perquè és que...
Ningú s'ho creuria.
Ningú es creuria un personatge tan, amb tantes facetes i tan inclassificable com dèiem al principi.
Jo me l'imagino una persona molt arrauxada, valenta, no? Perquè de cop se li va acudir fer un llibre que es deia la prostitució. I era un tema sobre... Era un llibret que el vaig trobar als arxius de censura sobre la prostitució al llarg de la història. Naturalment, la censura, aquest sí que no va passar, perquè va, un llibre sobre la prostitució escrit per una dona, en el qual hi havia dos temes delicats. Un, que ella deia... Cleopatra, tota una sèrie de dones que tota la vida han passat a la història com a prostitutes, diu, eren dones lliures i, en canvi, la història els hi ha carregat el mort de que eren prostitutes. Això, número 1. I el segon, la segona part, que era genial, era un reportatge que ella havia fet sobre el tema de la prostitució a Barcelona als finals dels 60 i començaments dels 70. Que no n'hi havia, teòricament estava prohibida, però hi havia els whisky clubs, no? Aquell en diu els bars foscos, i aleshores això era una manera encoberta de prostitució. I aleshores ella va parlar amb noies que estaven en aquestes barres americanes i va fer un reportatge sobre com funcionava tot això.
Del personatge en si i fins i tot dels temes que tractava, la seva escriptura és finíssima. Era una gran escriptora.
Sí, per això fa tanta ràbia que l'hagin s'hagin menystingut tant. Jo el que he intentat és recuperar la singularitat de la Rosa Maria Arquimbau. La Rosa Maria Arquimbau, des del meu punt de vista, és molt moderna. És a dir, té una prosa que això, que a vegades recorda doncs, el Monzó o la Empar Moliner, és molt sintètica, mai recarregada, tendeix a la brevetat, a la síntesi, és molt neta, psicològicament és molt divertida. Jo crec que hi va haver un altre fet que és molt significatiu, que és que ella va tenir una relació amb el Josep Maria Sagarra. I llavors, jo crec que aquesta influència va ser definitiva, perquè el Sagarra era el millor escriptor dels anys 30, amb molta diferència, i el més modern. I aleshores jo crec que hi ha un abans i un després d'aquesta trobada amb el Sagarra.
Hem de recuperar, evidentment, el personatge de Rosa Maria Arquimbau, però més enllà del personatge hem de recuperar la seva obra. Tu que doncs, l'has pogut llegir, l'has pogut estudiar, per on podem començar? Quin és el llibre que dius, ostres, aquest sí que sí, te l'has de llegir. Quin és el llibre de Rosa Maria Arquimbau que destacaries?
Home, ara hi ha dues possibilitats, no? Hi ha... La Rosa Maria Arquimbau de la preguerra i de la postguerra. Si vols fer la preguerra, jo recomano molt Història d'una noia i 20 braçalets, perquè és una novel·la curteta, te la llegeixes en un parell d'hores i et mores de riure. És molt divertida, està molt bé. I després, si vols la postguerra, has de llegir 40 anys perduts, que hi ha una cosa fantàstica que ha passat meravellosa, que és que es tradueix a l'anglès. És a dir, que aquest any, 40 anys perduts, sortirà en anglès. O sigui que, és un èxit. O sigui, jo crec que la Rosa Maria Arquimbau, des del cel, no? O l'infern, no sé, jo crec que el cel, deu estar contenta, no? De veure tot això que ha passat. Perquè realment ha estat realment tornar la vida a una persona que havia desaparegut. I ara ha reviscut amb tota la seva bellesa, elegància, simpatia, atreviment, I el que és més bo de tot plegat és que no serà només un dia, sinó que jo crec que la Rosa Maria Arquimbau ha tornat allò que diuen ara, amb el, diu el tòpic d'ara, per quedar-se, no?
Doncs, tant de bo sigui així, ha tornat per quedar-se la seva literatura, la seva prosa irònica, atrevida, finíssima, perquè doncs, ho puguem gaudir i perquè reivindiquem el seu nom. Julià, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquest personatge que has viscut amb passió i que ens has traslladat a nosaltres també. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, vinga.